Són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 17 de setembre del 2022. Ha sortit el sol per Cadaqués fa cosa de mitja hora i no s'ha de pondre fins poc després que toquin les 8 del vespre, hora de la posta al canal, l'altra punta del país. De nou, un dia per mirar cap al cel després de les pluges molt intenses que van caure i en algunes zones del Maresme, especialment a Mataró. Allí van caure, atenció, més de 100 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. A banda d'afectacions derivades d'això al tren, a la circulació viària, inundacions importants, algunes escoles, per exemple, una persona va resultar ferida greu. És un home de 63 anys que va quedar-se atrapat dins del seu cotxe en una de les rieres del poble. I les imatges, de debò, que són molt angoixants, perquè el vehicle es va enfonsant ràpidament sense aparentment poder-hi fer res. L'actuació molt ràpida de bombers, alguns de fora de servei, que es van llançar a l'aigua, agents de policia també, va evitar que avui estiguéssim parlant d'una víctima mortal. L'home s'intenta, en fi, que recuperi el, com abans millor, a l'Hospital de Mataró. De seguida en parlarem de tot plegat, perquè el Martí Oliveres avisa que avui encara podem tenir pluges importants aquest matí. Les tempestes, ara mateix, sortosament, que planen entre les comarques de Barcelona i Tarragona, són damunt del mar. Veurem què és el que passa en les pròximes hores, haurem d'estar atents. En tot cas, més enllà d'això, obrim un cap de setmana on bona part de l'atenció torna a ser a Londres, ciutat des de fa unes poques hores absolutament blindada, amb prop de 10.000 policies, centenars de militars, en una de les operacions, com explica avui el Rafael Ramos a La Vanguardia, una de les operacions de seguretat més importants de tots els temps al país. El motiu, evidentment, el funeral de la reina Elisabet II. Dilluns és la cerimònia, però entre avui i demà arriben centenars i centenars i centenars de caps d'estat de tot el món. Molt pocs representants de països del planeta no hi seran presents, entre ells un grapat de governs sense invitació oficial, en el que, evidentment, ja podeu imaginar que s'inclou Rússia, però també Veneçuela, Síria o l'Afganistan. Els que sí que hi seran són els membres de la Casa Reial Espanyola. És, de fet, una de les imatges que poden cridar més l'atenció aquest cap de setmana i dilluns, perquè coincidiran tant en la recepció prèvia demà diumenge a Buckingham com al funeral a Westminster el rei Felip VI amb el rei emèrit Joan Carles. De fet, aquesta imatge, quan es produeixi, serà el primer cop que passi en més de 2 anys des que Joan Carles va marxar a l'estranger. És el primer cop que es deixaran veure en públic junts. La mort de la reina d'Anglaterra, doncs, que ha forçat d'alguna manera el protocol de Zarzuela i l'ha forçat d'alguna manera a avalar que el rei emèrit torni a ser part de l'agenda oficial de la Casa Reial, de la qual sabeu que havia quedat esborrat pels escàndols, entre altres, financers del monarca. Com explica avui la Maria Àngels Alcázar a La Vanguardia, la solució ha estat una mica ni patir ni pa mi. No s'especifica a l'agenda oficial de Zarzuela que Joan Carles torni a l'activitat pública reial, però sí que deixen constància que tant ella com la reina Sofia seran als actes de Londres. En tot cas, aquesta continua sent una patata calenta dificilíssima de gestionar, no per la monarquia, sinó pel conjunt de la política espanyola, tenint en compte que els problemes a l'entorn de Joan Carles no deixen de créixer, especialment aquesta setmana que ha estat al centre de l'huracà amb aquesta sèrie d'HBO que es diu Salvar el rei i que ha deixat al descobert l'operació mediàtica, política, que suposadament hauria permès durant 40 anys que Joan Carles fes i desfés en molts àmbits de la seva vida, que també inclouen els financers. És la demostració que en un problema tan greu com aquest, a tots els nivells, posar-hi temps, més de 2 anys, i distància, centenars de quilòmetres, no acaba de resoldre res. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Torn del matí a les 8 i 5 minuts. La Mireia Garolera, la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Mireia?
Doncs de l'evolució de les pluges i tempestes intenses que hi poden haver encara aquest matí i que ahir a la tarda vespre ja van caure amb molta intensitat al Maresme i sobretot a Mataró i van provocar destrosses i incidències importants. Els 100 litres per metre quadrat que van descarregar en una hora van deixar una persona en estat greu.
Les tempestes d'ahir que van tornar a provocar problemes als anèssims i a la xarxa de carreteres i a les avaries a Rodalies que van arribar a afectar al llarg del dia d'ahir 7 línies. Això s'hi ha de sumar que a partir d'avui comencen una part de les obres a l'estació de la Sagrera que poden comportar encara més complicacions. La R1 ja no arribarà a Barcelona durant setmanes i també hi haurà canvis a l'R2 i l'R3.
Pel que fa a l'àmbit internacional, la Xina i l'Índia demanen a Vladimir Putin que posi punt final a la guerra a Ucraïna. El president rus, en canvi, culpa Ucraïna d'allargar el conflicte, tot plegat, mentre el govern de Zelensky ha descobert noves mostres de possibles genocidis amb violència al país, a la província de Kharkiv, amb fosses que acumulen més de 400 cadàvers.
També pendents de l'arribada a Londres de Felip VI i Joan Carles, que assistiran al funeral de la reina Elisabet II dilluns i a la recepció prèvia que farà Carles III d'Anglaterra. Serà la primera vegada que pare i fill coincideixen públicament després de la marxa del rei emèrit a Abu Dhabi. La novetat és que l'agenda oficial de la Casa Reial aquest cop sí anuncia el viatge de l'emèrit.
I el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià avui es presenta la primera pel·lícula catalana concurs. Es tracta de Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales. La 70a edició del festival va començar ahir amb la projecció de Modelo 77, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez ambientada a la presó Model de Barcelona.
Els esports, dia històric amb l'estrena de la nova Lliga Femenina Professional de Futbol, amb el partit del Barça contra el Granadilla Canari a les 12 al Johan Cruyff. A la Lliga Masculina, el Barça rep l'Elx al Camp Nou a un quart de 5 i al marge del futbol, la selecció espanyola ja és a la final de l'Eurobàsquet després de derrotar l'anfitrió en Alemanya per 91-96.
Pel que fa al temps, fins a mig matí encara es poden repetir els aiguats entre el Maresme i la Costa Daurada, però després la situació ja millorarà clarament i passarem el dissabte amb més estones de sol, tot plegat, amb més fresca i amb vent als dos extrems del país.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, inundacions, destrosses i una persona hospitalitzada greu és el balanç dels aiguats que han tornat a castigar el Maresme i part del litoral català en aquestes últimes hores. Ruixats molt, molt intensos ahir que escombraven les comarques de Girona i de Barcelona, a punts del Vallès Oriental, la Selva, el Baix Llobregat, però especialment, molt concretament, al Maresme, Mataró. En una hora i mitja aproximadament es van acumular fins a 100 litres per metre quadrat, en només una hora i mitja. Alguns carrers es convertien directament en rieres, van caure arbres, es va fer malbé mobiliari públic, al port s'han arribat a enfonsar dos vaixells i una dotzena més han quedat afectats, però la situació més angoixant es vivia al pas soterrat que connecta amb el passeig marítim per sota de l'N2, conegut com el Cargol. Tres vehicles van quedar-hi atrapats a l'aigua i va caldre rescatar una persona de més de 60 anys que era a l'interior d'un d'aquests vehicles. La van traslladar en estat greu a l'Hospital de Mataró i, segons el mitjà local capgros.com, s'hauria recuperat cardiopulmonarment. Els bombers també van desallotjar de forma preventiva tres edificis de l'avinguda Can Torné, al carrer Rosselló i al passatge de Santa Madalena per revisar les estructures. A aquesta hora del matí actualitzem una mica la situació del que s'ha viscut en les últimes hores al Maresme amb el subdirector general de programes en protecció civil, el senyor Sergio Delgado. Sergio, senyor Delgado, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si al llarg de la matinada heu registrat més incidències per culpa d'aquesta pluja a Mataró o en d'altres punts del país.
No, afortunadament, doncs, la pluja del Maresme de Mataró va ser l'última que vam tenir i les que van venir, l'última d'intensitat de forta, i per tant ja no vam tenir més incidències, tot i que crec que tots vam veure, doncs, com aquestes tempestes que estaven, doncs, al mar, davant de la costa, doncs, tenien aquesta potència en quant a llans, a energia elèctrica que dèiem, i per tant, doncs, per sort van quedar mar i no van tenir més incidències.
Què és el que va passar ahir exactament a Mataró? Quin va ser el problema de tot el que es va viure?
Bé, el primer que hem de dir és que és un fenomen que no és un fenomen excepcional ni extraordinari. És el que a la tardor podem esperar que localment ens passi en algun punt al llarg d'aquests mesos, des de finals d'agost, setembre, octubre, novembre. Hem tingut, malauradament, casos similars, doncs, l'1 de setembre del 21 al Canà, el 12 d'octubre, el 2016, d'abril, també al Maresme, amb una persona que en aquest cas va morir a la Riera de Cabrils. És a dir, són fenòmens que són propis a la tardor i que localment tenen molta violència, intensitats molt, molt, molt elevades. Pensem que els 100 litres que es van registrar, que són estimats perquè no hi havia cap estació oficial, diguem-ne, que fes aquesta, que tingués aquesta possibilitat de registrar i és estimat, els 100 litres és el que esperem com a llindar de perill per 24 hores. És un dels llindars que té el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, fenòmens molt intensos, molt locals, que els models és molt difícil que puguin preveure. Per això sempre intentem traslladar des de Protecció Civil aquesta idea de que a la tardor, especialment al litoral, i també al prelitoral, però sobretot al litoral, es poden produir aquests fenòmens intensos i no mai els hem de menysprear, valorar en quant a la capacitat que tenen de produir dany. Es van omplir els passos soterranis, aquests passos soterrats de Mataró per sota de la infraestructura ferroviària, malgrat disposen de bombes per treure l'aigua i van estar funcionant, però la intensitat de la pluja va desbordar la pròpia capacitat d'aquestes bombes, que no van ser suficients per buidar, es va omplir ràpidament i van quedar persones atrapades. Per això sempre diem aquest missatge de cara a la ciutadania: qualsevol acumulació d'aigua, pluges intenses, comença a circular l'aigua pels carrers, comença a acumular aigua als passos soterrats, als guals, mai intentar travessar-los, mai, encara que sembli que tenim temps perquè la pujada d'aigua és sobtada.
En aquest cas, vaja, hi ha unes quantes imatges que han corregut per les xarxes socials de vídeos de l'actuació per salvar la vida d'aquesta persona que estava atrapada dins d'un cotxe. Són imatges molt angoixants. Clar, és una zona del Cargol, el pas soterrat, que no és el primer cop que s'inunda. No sé si caldria fer-hi alguna cosa extra o és senzillament la precaució que llançava ara el senyor Delgado, que se'ns fiqui al cap que quan plou d'aquesta manera intentar creuar un pas soterrat és una temeritat.
Bé, és una combinació de tot. És evident que sí, cada vegada que hi ha la possibilitat de que localment en tot el litoral, podem fixar que la predicció d'ahir del Servei Meteorològic de Catalunya, però en general de tota la informació meteorològica que tenia, mira que al llarg de la costa de Barcelona i Girona podia haver-hi fenòmens d'alta intensitat si haguessin de tallar tots els passos de tot el litoral. Cada vegada que hi ha una predicció d'una certa intensitat com ahir, doncs potser té un impacte en la població que no es pot assumir. Són passos que hi ha molta circulació. Dit això, sí que hi ha sistemes, diguem-ne, de prevenció, aquestes bombes per treure l'aigua, i també normalment quan comença a ploure amb intensitat es tallen. Ahir va ser tan intensa la pluja, tan ràpida, que no va haver ni capacitat de les bombes ni temps suficient per poder fer aquesta reacció i tallar-lo. Per tant, és una combinació, mesures de prevenció. Nosaltres insistim amb els municipis que els punts inundables es vigilin i es senyalitzin, estava senyalitzat el pas com a zona inundable, evidentment, i a la vegada demanem a la ciutadania que tingui aquesta idea de l'element de risc que ens trobem, especialment aquests mesos a la tardor, a partir de la tarda. Són fenòmens que són repetitius i que és un fenomen que malauradament anirà empitjorant amb el canvi climàtic. L'anomalia tèrmica, 2,5 graus, la temperatura del mar per sobre de la mitjana climàtica, vol dir que hi ha molta humitat disponible perquè hi hagi pluja forta, i això s'anirà repetint i anirà empitjorant. Per tant, és un element de consciència i després l'actuació, evidentment, com sempre, del servei d'emergència excepcional, una combinació en aquest cas dels bombers de la Generalitat, de la policia local, de Mossos d'Esquadra i després del SEM, que van poder remuntar aquesta persona que estava aturada, amb pèrdua de consciència, i se la va poder recuperar fent la reanimació, en aquest cas la policia local, durant molts minuts, fins que van aconseguir remuntar-lo després amb els mitjans sanitaris i derivar-lo a l'hospital, i bé, aquesta actuació que li va salvar la vida.
Se sap com està aquesta persona ara mateix?
A nosaltres no tenim ara una informació actualitzada. Sabem que evidentment estava greu, se'l va traslladar greu i que se'l va poder remuntar, és el que sabem. I bueno, malauradament aquesta situació, si ha passat, que ens pugui servir a tothom per visualitzar la perillositat d'aquestes pluges intenses. El pas del Cargol és un pas molt transitat amb vehicles i a peu, a Mataró, i és un pas que, evidentment, normalment no té cap element de risc, però quan hi ha aquestes pluges intenses, doncs es produeix aquesta situació, una inundació que va fer que aquesta persona doncs estigués en aquesta situació d'altíssim risc de poder perdre la vida.
Va cridar també molt l'atenció una de les conseqüències del temporal d'ahir a Mataró, que és l'enfonsament de dos vaixells al port, que feia tema de possibles vessaments. Això està controlat també?
Sí, aquí va el port de Mataró amb el seu servei d'autoprotecció, va actuar ràpidament, va activar el pla, es van desplaçar, van col·locar les barreres de contenció, i van poder comprovar doncs, que no hi havia fuita, eren dues embarcacions petites, una fora borda i una petita embarcació d'oci, i van veure doncs, que no hi havia fuita, però també són fenòmens doncs, que de vegades van acompanyats de mala mar, de fort vent, hem vist mànegues de vent al mar, aquests tornados, i són fenòmens doncs molt violents, i insisteixo, molt locals, perquè a Mataró es va produir aquesta situació de moltes pluges a temporal, però en canvi una mica més amunt no hi havia res i tornàvem a Pineda de Mar i aquí també tornàvem a tenir pluges intenses o a Vidreres o a Sils, a punts molt concrets, són fenòmens molt, molt, molt locals.
I pel que fa al dia d'avui, ens deia ara de seguida ho comentarem el Martí Oliveres, que pot haver-hi encara algun episodi aquest matí de pluges intenses. Teniu alguna precaució o algun missatge també per la població?
Bé, pensem que la situació no és a tant risc pel tipus de predicció que ens facilita el Servei Meteorològic de Catalunya, però sí que insistim, desactivarem l'alerta, en aquests moments estem desactivant l'alerta, però insistim doncs, que quan es produeixin aquests fenòmens d'intensitat, doncs la gent tingui molta precaució. Ens costa de situar-nos en aquest marc mental de dir aquell carrer, que és un carrer, es pot convertir doncs, en una petita riera on baixi l'aigua, i l'aigua amb dos pams, si baixa en velocitat com baixa en el litoral, pot arrossegar persones i vehicles. I per tant aquesta idea de que si veiem que s'està produint aquesta situació, ens quedem on estiguem, en edifici, a l'interior, esperem que passi, el cotxe ja el recuperarem, és un bé material, normalment tothom el tenim assegurat, evidentment, com és obligació, i ja es recuperarem com a bé material i no ens posem en risc.
Sergio Delgado, subdirector general de Programes de Protecció Civil, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Bon ara dia. Passen dos minuts d'un quart de nou del matí i precisament al centre del que va ser la notícia d'ahir, aquestes imatges molt angoixants, aquest pas soterrani que hi ha a Mataró, on es va ofegar aquesta persona, tot i que després van aconseguir reanimar-lo perquè era a l'interior del vehicle. Connectem precisament allà amb el cargol, al punt on va estar a punt d'ofegar-se aquesta persona. Marc Sánchez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que sabem, Marc?
Doncs en aquests moments hem de dir que el pas del cargol està tot ja restablert amb absoluta normalitat, els cotxes ja passen sense cap tipus de problema, les persones també a peu, gent que va fer exercici cap al passeig marítim, que passegen el gos, és a dir, absoluta normalitat en aquests moments en el pas del cargol i també la resta de passos que hi ha a la façana marítima de Mataró. Per tant, la zona més afectada de la ciutat, aquesta façana litoral, es pot dir que ja ha recuperat relativament i ja en plenament la normalitat.
Una normalitat que entenc que altres punts de la capital s'està recuperant també, Mar.
Exacte, mica en mica, però ja absoluta, gairebé absoluta normalitat. S'acaba de netejar alguns carrers, veiem cotxes de la brigada de neteja de l'Ajuntament acaben de netejar, molts van amunt i avall, algun arbre tombat, alguna petita esllavissada, res d'importància en principi, també algun semàfor que no funciona, per exemple, a Sant Simó. Algun comerç que abans d'obrir, doncs, també treuen la manguera i ruixen amb aigua per acabar de deixar una mica més net el seu espai exterior. Però, en fi, potser la part més destacada seria equipaments municipals on va entrar aigua, que aquest matí es netejaran, com el pavelló Eusebi Millan o també Can Marfà, i especialment algunes escoles on va entrar aigua. Per exemple, estem parlant del cas de l'Enxaneta, l'Angeleta Ferrer o l'escola Joan Coromines. Hem de dir que algunes famílies han anunciat que aniran a ajudar aquest matí en acabar d'ajudar en allò que faci falta per netejar aquests centres educatius.
Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
També hi va haver una altra escola ahir a Calella, de la costa, que ahir l'acumulació d'aigua no deixava sortir els alumnes i finalment van poder marxar il·lesos, no va haver-hi problemes d'aquest punt de vista. Un altre fenomen que va sorprendre va ser la mànega que es va formar just davant del Prat de Llobregat, estem parlant de l'altra banda de la ciutat de Barcelona, va ser mar endins, per tant no va afectar el municipi, però va quedar molt a prop. Les fotos penjades a les xarxes realment són impressionants i preocupa l'aparició d'aquests caps de fibló tan a prop en aquest cas de l'aeroport de Barcelona. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Comencem per l'aiguat, perquè hi havia acumulacions, no només va ser a Mataró, tot i que va haver una concentració molt concreta precisament allà, però va haver-hi molts punts del Maresme.
Sí, a la capital, a la ciutat de Mataró, al voltant de 100 litres per metre quadrat. No hi ha un pluviòmetre oficial del Servei Meteorològic de Catalunya que marqués aquesta acumulació d'aigua, però al voltant de 100 litres per metre quadrat d'observadors més particulars, 99 també a Llagostera, la zona del sud del Gironès hi va ploure molt, també Calonge, el Baix Empordà, 85 litres per metre quadrat, al centre de la Selva, Riudarenes, Vidreres, 91 litres per metre quadrat, i la part alta del Maresme, Malgrat, Pineda, Santa Susana, Calella, Sant Pol, fins a 74 litres per metre quadrat a Malgrat de Mar, però també aiguats importants al Baix Montseny, entre Vilamajor i Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor, fins a 83 litres per metre quadrat, i el que dèiem, moltíssima intensitat d'aquesta pluja. En qüestió de minuts caien 8, 10, 12 litres per metre quadrat, i després aquesta tempesta més estàtica de la ciutat de Mataró, que va deixar en qüestió d'una hora i mitja aquests 100 litres per metre quadrat. A més, hem d'entendre el Maresme...
Ens deia ara Sergio Delgado, Protecció Civil, que una situació de risc és el que es considera que en 24 hores caiguin 100 litres per metre quadrat. Això va passar en una hora i mitja a Mataró.
Correcte, i a sobre també hi fa la composició geogràfica de la comarca. Tots coneixem, o la majoria de persones saben com és el Maresme, amb aquesta configuració de la serralada litoral, amb les rieres que baixen de la muntanya directament a la costa, amb molt pendent, de 400-500 metres d'alçada fins a mar. En qüestió de 2-3-4 quilòmetres, imaginem aquesta caiguda d'aigua en pocs minuts, en poca estona, doncs autèntiques galledes que s'acumulen en pas com la situació del cargol.
Sobre aquesta qüestió no sé si hauríem d'estar atents avui, Sergio Delgado deia que no està tan preocupat com el que va passar ahir.
Sí, en principi ja comencem a baixar la guàrdia en aquest sentit, perquè les tempestes que quan ens hem llevat aquest matí a les 5-6 encara descarregaven damunt del mar, ara ja s'estan desfent. Per tant, treuen les precipitacions, ja desactivem, podríem dir, l'alarma a la zona del litoral prelitoral català. A la tarda alguna tronada residual cap a Osona, les Guilleries, Collsacabra, la Garrotxa, el Ripoll, però ja una activitat molt més normal de tronades de tarda en aquesta zona del país. A la resta, més sol, s'ha d'anar obrint a mesura que avanci el matí, ben als extrems del país, i una altra notícia important d'aquest cap de setmana és la refrescada. Més enllà de les pluges, ha baixat fort la temperatura, cosa que moltes persones hauran agraït.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
I per cert, encara parlant de fenòmens meteorològics importants, de Catalunya a Itàlia, allà els ruixats també han provocat problemes greus més grans que a Catalunya. 10 morts, mig centenar de ferits i 3 desapareguts, entre ells un nen que anava en cotxe amb la seva mare. Estem parlant de centenars de persones perdent casa seva a la regió de les Marques, perquè és que allà en 3 hores van caure 400 litres per metre quadrat. En 3 hores. És l'equivalent a la pluja que hi cau en aquella zona durant 6 mesos i va caure en 3 hores. Corresponsal de RAC1 a Itàlia, Ana Buch, bon dia.
Bon dia. La Protecció Civil creu que la causa de les inundacions és que la calor d'aquests dies va xocar amb un volum d'aire fred i va fer que en poques hores caigués la meitat del que plou en un any en aquesta regió. El govern italià ja ha aprovat una primera partida de 5 milions d'euros per ajudar els afectats. El primer ministre Mario Draghi va visitar el lloc dels fets.
I el que és una fragilitat que arrosseguem des de fa segles s'ha convertit en una emergència amb el canvi climàtic. Afrontar el risc hidrogeològic significa prevenció, inversions, infraestructures, però també afrontar el canvi climàtic.
Algunes de les víctimes van morir ofegades a casa seva i d'altres als garatges mentre intentaven salvar els seus vehicles. És només l'últim dels senyals que deixa l'emergència climàtica a Itàlia després d'un estiu amb una sequera històrica i de l'esfondrament mortal d'un glacier als Alps.
Cert, un apunt més sobre la qüestió de les pluges. Ens deia Sergio Delgado fa uns instants que estaven desactivant el pla Inuncat. Doncs bé, oficialment, Protecció Civil informa ja que està desactivat el pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de risc de pluges que es va produir ahir. Més enllà d'aquests episodis meteorològics, això cada vegada que són més extrems i tornant a casa nostra provoquen seriosos problemes en algunes infraestructures, la xarxa viària i també la ferroviària. Ahir les tempestes van inundar carreteres, van alentir el pas de vies com l'AP7, la C35, la C33, la C32, la C17, amb la caiguda també d'un arbre sobre una catenària que va obligar els trens de Rodalies a circular per via única entre Vilassar i Mataró, tot plegat també coincidint amb un altre dia, no, un de nou, de complicacions a la xarxa de Rodalies, que va començar amb 7 línies afectades per una avaria en una catenària entre Sant Vicenç de Caldés i Vilanova, perquè és que, atenció a la xifra, aquest mes de setembre només hi ha hagut un dia laborable, un en què Rodalies ha funcionat sense incidències. Els tècnics d'Adif no van poder corregir-la aquesta fins al migdia i per tant va haver-hi retards al llarg de tot el dia. També n'hi va haver-hi a la R4 per culpa d'un problema al sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Els passatgers estaven desesperats.
Resignació, frustració, perquè mos diuen que hi ha aquests abonaments gratuïts, però a la pràctica, vull dir, és un enredo.
No sabem ni què hora vas a dir, ni hi ha informació, esperar.
És més pràctic agafar un altre bus o agafar un altre servei, perquè realment el transport públic és miserable, és penós, això, és indignant.
La rèplica arribava de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que ahir era a Barcelona i va tornar a demanar disculpes als usuaris per enèsim cop i deia que el govern espanyol fa tot el que pot. Tot i això, afegia que de vegades es magnifiquen les incidències a Rodalies.
Ens deixem la pell per revertir aquesta sensació de mal funcionament que moltes vegades es correspon a la realitat, però que moltes vegades, de veritat, estan doncs, agreujant, no?, per manifestacions que no contribueixen també a la realitat.
El que sí que serà una realitat és que els usuaris de Renfe, la seva situació s'anirà complicant els pròxims dies perquè avui arrenca la fase, és veritat que és per a fi de bé, que és perquè la infraestructura sigui millor, però vaja, això té conseqüències. Avui arrenca la fase més complexa de les obres de l'estació de la Sagrera de Barcelona i els primers afectats seran els que facin servir la R1, precisament la línia del Maresme, que aquest cap de setmana ja no pot arribar a Barcelona. També afectarà aquestes obres la R2 Nord i la R11, tot plegat durant 3 mesos. I atenció perquè són línies que transporten moltíssima gent cap a la capital en un dia feiner. Prop del 20% dels viatgers de Rodalies van per aquestes línies i, per tant, per arribar a Barcelona, si es ven R2 o R11, es posaran, en principi, serveis alternatius d'autocar per enllaçar amb altres línies en altres punts i, en el cas de la R1, la del Maresme, s'hauran de fer transbords a d'altres línies de metro. Més detalls, Jana Oteo.
Les obres han de servir per col·locar el traçat definitiu de la línia Barcelona-Granollers-Girona i posar en marxa la nova estació Sant Andreu Comtal. En la primera fase dels treballs, que es faran entre avui i demà, els trens de l'R2 i l'R11 iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac. En aquest punt, els passatgers tindran un servei de bus a la Sagrera Meridiana i a partir d'allà hauran de buscar vies alternatives, com ara canviar l'R3, R4 o R7 o caminar fins al metro. En la segona fase, que començarà dilluns i s'allargarà fins al desembre, els trens acabaran el recorregut a la parada de Sant Andreu Comtal i, a diferència del que passa ara, l'R11 farà totes les parades entre aquesta estació i Granollers Centre. A més, aquest cap de setmana, l'últim d'octubre i el del 12 i 13 de novembre, els trens de la línia del Maresme començaran i acabaran el recorregut a Badalona. Per arribar fins a Barcelona, els viatgers de l'R1 hauran de fer transbord a la línia 2 del metro, a la parada de Badalona Pompeu Fabra. Les obres també afectaran els trens cap a l'aeroport del Prat, que hauran de sortir a l'estació de França en lloc de Granollers i Sant Celoni.
Doncs atenció a tota la gent que ve del nord de Barcelona cap a la capital, perquè aquest cap de setmana tindran totes aquestes complicacions R1, R2 i R11, i alguns d'ells durant els pròxims 3 mesos de forma ininterrompuda. Hem de dir que, irònicament, tots aquests problemes de Rodalies i aquestes incidències, en aquest cas per obres, coincideixen amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. De fet, dijous que ve és el dia sense cotxes a Barcelona, una iniciativa que ja sabeu que vol conscienciar sobre el problema del vehicle privat, però vaja, coincideix precisament en que algunes de les línies de tren més importants del país no arribaran fins a la capital quan es demana que no hi hagin cotxes. No deixem de parlar d'obres perquè, a més de la Sagrera, també n'hi haurà, i es va anunciar ahir, a l'estació de Sants. Començaran, això sí, d'aquí més temps, a un any, i serviran per ampliar l'estació. És una reforma, Joan Torres, integral, que permetrà que assumeixi l'estació 12 milions de passatgers més a l'any.
Sí, l'estació estarà connectada per tots quatre costats amb els carrers de l'entorn i el parc de l'Espanya Industrial, i a l'interior s'ampliarà la zona d'embarcament al TGV. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat la reforma d'imprescindible.
Era un dels punts històrics pendents de la ciutat. Bàsicament, urbanísticament, és un espai de pas, és força inhòspit i que fins i tot fa de barrera entre barris, no?
La parada de taxis es traslladarà al pàrquing soterrani de l'estació i a la llarga també es traslladarà a l'estació de busos a Plaça Espanya. Les obres costaran 410 milions d'euros. D'aquests, 130 vindran dels fons europeus Next Generation. Està previst que les obres s'acabin el 2030.
I encara un apunt més de mobilitat, perquè fa tot just 2 hores, a les 6 del matí, ha acabat la vaga de controladors aeris a França, que provocava ahir la cancel·lació de 40 vols al Prat. És veritat que la vaga s'ha acabat, però Aena avisa o recomana que els passatgers en les pròximes hores consultin l'estat dels vols per veure si no hi ha reprogramacions. Pràcticament 9:15 del matí. Aquest és un cap de setmana on Londres es blinda amb un desplegament inèdit de més de 10.000 policies i centenars de militars en la que serà l'operació de seguretat més gran de la història del país. Avui, per exemple, han explicat els detalls al corresponsal de La Vanguardia a Londres, Rafael Ramos, que diu que alguns carrers del centre de la ciutat ja estan tallats, que la policia passeja amb gossos entrenats per trobar explosius i que als terrats dels edificis hi poden veure franctiradors. Tot plegat per convertir els entorns de Westminster i de Buckingham en una autèntica fortalesa davant la previsió que dilluns al voltant d'un milió de persones surtin al carrer per dir l'últim adeu a la reina Elisabet II. Un milió de persones que avisen des de Scotland Yard que poden ser alhora víctimes i terroristes. La seva vigilància quedarà a les mans de càmeres de seguretat i d'agents vestits de paisà infiltrats entre la multitud. Tot plegat per assegurar la protecció no només de la família reial britànica, sinó dels centenars, 500, diuen, caps d'estat i de govern que comencen a arribar a Londres demà mateix per assistir a la recepció prèvia al funeral que oferirà Carles III al Palau de Buckingham. Entre aquests 500 caps d'estat i de govern hi haurà el rei Felip VI, i coincidirà, aquesta és una de les notícies del cap de setmana, l'emèrit Joan Carles, en el que serà la primera imatge de pare i fill junts en 2 anys i mig. És un retrobament públic que confirmava ahir oficialment la Zarzuela, això sí, desquitllada, quan va incloure la presència de l'emèrit a l'agenda oficial de la família reial, cosa que no passava des que va marxar d'Espanya. La pregunta ara és si Felip VI i Joan Carles I es deixaran veure junts davant les càmeres. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La recepció de Carles III a Buckingham sembla l'escenari ideal per escenificar un retrobament entre Felip i Joan Carles. Segons confirmen fonts de la Zarzuela RAC1, pare i fill coincidiran en la trobada prèvia al funeral de dilluns, però no detallen si tenen la intenció de xerrar. Una imatge, la trobada entre els dos reis, que serà més difícil de captar l'endemà dilluns al funeral d'Elisabet II. La Casa Reial Britànica encara no ho ha concretat, però el més probable és que llavors no seguin junts. Per posar-nos en situació, no hi ha cap imatge de pare i fill junts des de fa més de 2 anys i mig, des del 29 de gener del 2020. El rei Felip i Joan Carles es van veure aquest mes de maig després del viatge de l'emèrit a Sanxenxo, però allò va ser una trobada privada al Palau de la Zarzuela.
Gràcies, Arnau. De fet, avui el Mundo apunta que l'emèrit va filtrar la seva assistència al funeral a la premsa abans de dir-ho a Zarzuela, com ja va fer quan va tornar a Espanya ara fa 4 mesos. Segons el diari, depèn només de l'emèrit primer decidir a quins actes participarà, perquè la Casa Reial no els organitza. El País també diu que l'emèrit no farà servir transports ni allotjaments oficials, que volarà a Londres directament des d'Abu Dhabi en un avió privat i que s'allotjarà en un hotel amb la reina Sofia i no a l'ambaixada espanyola, com faran el rei Felip, la reina Letícia i el membre de govern en representació del govern espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Els reis i el ministre ostentaran la representació d'Espanya, mentre l'emèrit assistirà com a anterior cap d'estat, tal com diu Maria Àngels Alcázar a La Vanguardia. A tot això, els britànics continuen retent homenatge davant del fèretre de la reina mare, de la reina Elisabet II, a Westminster. La cua per entrar a la capella ardent de la monarca és de més de 24 hores. El govern britànic, de fet, ja impedeix a la gent que s'hi sumi per evitar que sigui eterna. Cua, per cert, emesa en streaming tot el dia i que apunta a serial. Després del guarda que es va desplomar aquesta setmana, ahir la policia va detenir una persona que va córrer cap al taüt per tocar-lo. Imatges que van eclipsar un dels moments del dia, que és la vella dels fills de la reina. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergio Forcada, bon dia.
Bon dia. El rei Carles III i els seus 3 germans van fer ahir 10 minuts de silenci mentre eren al costat del fèretre d'Elisabet II. Avui els 8 nets de la monarca faran el mateix. El cap de setmana i la possibilitat de trobar-se amb alguns dels membres de la família reial ha fet que la cua per accedir a Westminster hagi anat creixent cada cop més, fins a un punt gairebé insostenible. A més, hi ha hagut polèmica al país perquè els diputats britànics es poden saltar la cua i entrar directament a la vetlla. De fet, també s'espera que tinguin accés ràpid els líders internacionals que arribaran a Londres aquest cap de setmana per assistir al funeral. Però a la cua, entre milers d'anònims, també hi ha cares conegudes. La que més ha cridat l'atenció és la de David Beckham. L'exfutbolista va haver d'esperar 12 hores per dir l'últim adéu a la monarca. Un comiat amb què Beckham va acabar amb els ulls plorosos.
Passant ara 4 minuts de 8:45 del matí i encara en plana internacional, a Ucraïna creix la pressió sobre Vladimir Putin. Per una banda, els seus socis més propers, com la Xina i l'Índia, l'estan pressionant per acabar amb la guerra, i per l'altra, la comunitat internacional esgarrifada amb les imatges de les fosses comunes que es van trobar ahir a Izium, a la província de Kharkiv, amb més de 400 cadàvers. Anem per parts. La Xina i l'Índia, atenció que són socis prioritaris de Rússia, van començar ahir a qüestionar els plans del Kremlin. Els dos països es van pronunciar durant l'Organització de Cooperació de Xangai, el president rus es va defensar d'aquests retrets acusant Ucraïna de voler allargar el conflicte. Diu que si fos per ell la guerra acabaria aviat. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Putin no ha aconseguit que la cimera de països asiàtics que s'ha celebrat a l'Uzbekistan fos un bloc sense esquerdes a favor de Rússia. El president de la Índia, que fins ara havia evitat mostrar-se contrari al Kremlin, va dir que ara no és el moment de dur a terme la guerra.
L'època actual no és de guerra. Hi hem parlat moltes vegades per telèfon de democràcia, diplomàcia, diàleg, totes aquestes coses que afecten el món. Com podem seguir el camí de la pau en els propers dies?
Putin, per la seva banda, va dir que Rússia busca un acord i acusa Kiev de no seure a la taula de negociacions per posar fi a les hostilitats.
Es neguen a parlar. La primera condició és que acceptin el diàleg, però no volen. El senyor Zelensky ha declarat públicament, no sé on, però públicament, que no està disposat i que no vol parlar amb Rússia. Si no vol, doncs res.
Però no només la Índia té dubtes. Putin va reconèixer les inquietuds de la Xina, país indispensable per evitar l'aïllament internacional. La preocupació de Pequín i Nova Delhi poden frustrar les aspiracions russes de trobar dos aliats poderosos a Àsia.
Gràcies. Des de Moscou, el Gallardo. Putin, que diu que no canviarà la seva estratègia sobre el terreny, malgrat la contraofensiva que hem anat explicant les últimes dues setmanes d'Ucraïna. A mesura, però, que les tropes de Volodymyr Zelensky van recuperant terreny, van trobant mostres de la brutalitat de l'exèrcit rus. Com dèiem, ahir a Izium es van trobar fosses amb més de 400 cadàvers que presentaven mostres de tortura i de violència. Fins i tot es sospita que en aquests punts de la província de Kharkiv es van instal·lar centres de tortura. El president ucraïnès ho ha comparat amb la matança a Buja.
Hi ha clares evidències de tortures i un tractament humiliant d'aquestes persones. És evident que els soldats russos, que no estan lluny d'aquella zona, van disparar les persones enterrades només per diversió. El món ha de reaccionar a això. Rússia ha repetit a Izium el que ja va fer a Bucha i ara comencem a conèixer la veritat de tot el que ha passat a la regió de Kharkiv.
El comissionat de Drets Humans de l'ONU ha anunciat que hi enviarà una delegació independent per aclarir si les víctimes van ser assassinades o van morir en combat. La troballa que ha fet que la Unió Europea també es posi les mans al cap. En un comunicat, el representant d'Assumptes Exteriors, Josep Borrell, va condemnar els fets i ha dit que la Unió Europea està commocionada. Borrell, que va demanar que acabi el bany de sang d'una vegada per totes i assegurava que Rússia pagarà per cada vulneració de drets que hagi comès. I sobre aquesta qüestió encara, Alemanya planeja reforçar el seu exèrcit per convertir-lo en el millor d'Europa. Decisió que no ha agradat a Ucraïna, que reclama a Occident, Sergi Molera, que enviï més armament.
En un discurs davant les forces armades d'Alemanya, el canceller Olaf Scholz va defensar que la inversió en armament tindria com a prioritat de millorar la seguretat tant Alemanya com de l'OTAN.
Clar és...
Està clar que serà un punt d'inflexió per a la nostra estratègia de seguretat nacional. Hem après una lliçó, la defensa nacional i de l'aliança primer, per dir-ho així.
Per Alemanya, la invasió russa ha suposat un gir en les polítiques de defensa. De moment ha creat una partida especial de 100.000 milions d'euros per actualitzar l'armament.
Un conflicte al d'Ucraïna que, com sabeu, ha aguditzat ja els problemes de subministrament energètic i l'augment dels preus, tot i que avui la llum marca el seu preu més baix des que va començar a aplicar-se el topall al gas del 15 de juny. Avui es paga de mitjana 177 euros al megawatt hora. Tot i aquesta caiguda, és veritat que som a les portes d'una tardor que es preveu complicadíssima per la inflació. Un fet que pot abocar cada cop més persones a viure en situació de pobresa. Per això l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector es plantaven ahir i diuen que no pensen asseure's més amb la Generalitat fins que no compleixi els acords pactats. Diu que no s'estan perdonant els deutes que tenen les famílies vulnerables amb les companyies elèctriques i exigeixen que aquesta situació es resolgui de forma immediata. Mar Poyato.
Sí, la Generalitat i Endesa van signar un conveni per perdonar el deute a unes 35.000 famílies que durant el 2020 no van poder pagar les factures. D'això ja en fa un any i mig i des de la taula del tercer sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica diuen que això, hores d'ara, no s'està complint. Fins i tot expliquen que Endesa està assetjant algunes famílies perquè paguin. La portaveu de l'Aliança, Maria Campuzano, li demana al Departament de Drets Socials que es posi les piles.
No participarem a la propera reunió del grup de treball d'entitats i administracions si no hi ha avenços significatius en aquests compromisos incomplerts.
Una situació que encara es pot agreujar més, tal i com explica la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina.
Que ara mateix tenim la tempesta perfecta
per abocar més persones a la pobresa i l'exclusió.
Segons l'IDESCAT, la pobresa i l'exclusió es mantenen en màxims històrics. La xifra de famílies que no poden mantenir casa seva una temperatura adequada va créixer un 16% l'any passat i les entitats preveuen que aquest any la situació encara sigui pitjor.
5 minuts i arribarem a 8:45 del matí i precisament per estalviar-se diners en la factura energètica, atenció a l'escàndol que s'ha destapat a les últimes hores a Tarragona. 9 locals d'oci nocturn, bars i restaurants del port de Tarragona, 9, han tingut la llum punxada tot l'estiu. La Guàrdia Urbana ho atribueix directament a aquesta pujada del preu durant la temporada estival. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, amb els aires condicionats funcionant a tot drap i el preu de la llum disparat aquest estiu, gairebé una desena de locals d'oci nocturn i bars del port esportiu van punxar la llum per estalviar-se una morterada. Han defraudat, de fet, el consum elèctric equiparable a més de 200 llars en tot un any. La regidora de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, ho explica en declaracions a RAC1.
Aquest augment desproporcional del cost de la llum doncs, té molt a veure, no? Al final fa molt més difícil doncs, que els negocis siguin rentables, pues això és el que intentem fer doncs, als titulars d'aquests negocis, és alleugerir la càrrega de subministres doncs, mitjançant aquesta defraudació.
La Guàrdia Urbana i Endesa alerten del risc que suposa per la seguretat dels clients i també pels veïns que els nou establiments del port esportiu funcionessin amb la llum punxada.
Un apunt més sobre la inflació, gràcies a Teva. El govern espanyol pressiona supermercats i cadenes de distribució perquè fixin ja un cistell de productes bàsics a un preu reduït. Ahir, de fet, els enviava una llista d'aliments saludables que inclou fruita, verdura, cereals, llegums, carn blanca, peix, llet i iogurts. Pel que fa als plats preparats, només inclou els aliments infantils i els que no tenen sucre. Les grans cadenes de distribució han avisat que el marge que tenen per preparar aquestes cistelles és massa ajustat. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia, Xavi. De fruites i verdures no se n'especifiquen, però es demana que siguin de temporada. Patates un cop al dia. Cereals, sobretot pa, arròs i pasta, poder ser integrals. De carn, tu deies, pollastre, gall dindi i conill, bàsicament. Peix, fresc o en conserva. Llet i iogurts, en cap cas amb sucres afegits. I dels plats preparats, els infantils, el tomàquet natural no fregit i les cremes, sempre sense sucre. Llista bàsica que el govern espanyol espera que les grans centrals proposin en una cistella a preu reduït. Alberto Garzón, el ministre de Consum, insisteix.
Pedimos a las grandes distribuidoras que hagan un esfuerzo tanto cuantitativo, congelando, moderando los precios, como cualitativo. Las familias trabajadoras con menos recursos tienen, por ejemplo, una tasa de obesidad infantil que es el doble que las familias con más recursos.
Això ho deia ahir a Ràdio Euskadi. Els grans hipermercats ja van advertir aquesta setmana que tenen uns marges molt reduïts per plantejar una cistella a preus baixos i, sobretot, amb productes frescos.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí en plana política. Gest cap al català del govern espanyol que ha demanat al Parlament Europeu per carta que permeti l'ús del català al Parlament Europeu. Ho ha fet a través d'aquesta carta que signa el Ministeri d'Exteriors, on també demana que es pugui utilitzar el basc i el gallec. Aquest, de fet, era un dels acords que Moncloa i Generalitat van tancar a la taula de diàleg del dia 27 de juliol. La Generalitat valora molt, molt positivament aquesta rapidesa amb què el govern espanyol diu que ha mogut fitxa, tot i això demana anar més enllà i que reconegui el català com a llengua oficial de la Unió, perquè aquesta és la qüestió. Es demana que es pugui parlar català al Parlament Europeu, però no l'oficialitat de la llengua a la Unió. La petició en cap cas preveu que es tracti, per tant, el català, el basc i el gallec com a llengües oficials. És una situació també estranya perquè contrasta amb la del Congrés dels Diputats, on allà l'única llengua permesa continua sent el castellà. Anem cap a Madrid. Joan Gràcia, molt bon dia.
Bon dia. La carta es va enviar el mateix dia en el qual es van reunir per primera vegada la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En aquesta trobada es va establir un pla de treball i un calendari per anar complint objectius. La finalitat, segons la consellera Garriga, és que els ciutadans es puguin relacionar amb qualsevol de les administracions, tant estatals com europees. De moment es mostra satisfeta amb els terminis.
El 27 de juliol vam fer la mesa de negociació. Avui, 16 de setembre, quedem amb la ministra de Política Territorial per tal de parlar del català i que els ciutadans de Catalunya es puguin relacionar amb totes les administracions en català. I avui mateix el ministre d'Exteriors envia una carta a la mesa del Parlament Europeu sol·licitant que es pugui utilitzar el català al ple.
Ja en 2005 i en 2009 el govern espanyol va intentar sense èxit aquesta mesura. Ara Garriga confia en el treball que estan fent els grups parlamentaris i espera que es pugui aplicar tant al Parlament Europeu com al Senat. On no es preveu encara la possibilitat d'utilitzar el català és al Congrés, ja que de moment no entre les negociacions.
Pel que fa a la llengua, Gràcies, Ion, el Departament d'Educació insisteix que no hi ha escoles que apliquin el 25% de les hores en castellà. Això després que El País va publicar ahir que almenys una vintena encara ho fan, diu el Departament que no els hi consta. Versions contraposades que arriben a poc més de 24 hores per la manifestació que s'ha convocat demà a Barcelona a favor del castellà com a llengua vehicular i que convoca l'Assemblea per una escola bilingüe. Comença a 1:15 del migdia a Arc de Triomf i comptarà, entre altres, amb l'assistència del líder de Vox, Santiago Abascal. Aquesta petició per carta del govern espanyol perquè el català sigui, es pugui fer servir al Parlament Europeu, bé, coincideix amb una polèmica sobre la, qüestions de la cultura catalana a nivell internacional. Atenció a la de les últimes hores, perquè s'ha despertat una mena d'hecatombe digital. El New York Times va encendre ahir la polèmica sobre el pa amb tomàquet. El diari va publicar un vídeo on mostrava pas a pas com es prepara aquest plat sota el títol Pan con Tomate, això d'entrada en castellà, que això és una cosa que no diuen ni a Espanya, que diuen pan tomaca, però bueno. L'autor posa dues llesques al forn, les torra i frega un all, fins aquí bé. Quan acaba l'assumpte amb tomàquet ratllat, comença per aquí, i afegeix pebre, i finalment al damunt del tomàquet que ha ratllat, rodanxes de tomàquets diferents. Precisament aquests últims passos, el tomàquet ratllat i les rodanxes tallades són els que han fet riure alguns i d'altres indignar-los de mala manera a les xarxes. Els lectors que reivindicaven que el pa amb tomàquet tradicional es fa amb tomàquets fregats sobre la llesca. De fet, moltes persones s'han atrevit a corregir el diari, el New York Times, i fins i tot van compartir vídeos ensenyant com es prepara a Catalunya. Altres s'han agafat amb sentit de l'humor i van penjar imatges amb llesques untades directament amb salsa de tomàquet que ja, ja per acabar d'embolicar la troca. Passa un minut de 3:15 del matí i a casa nostra una de les notícies que han marcat la setmana és l'estat de salut de Jordi Pujol. Doncs bé, les últimes informacions apunten que evoluciona favorablement de l'ictus que va patir a principis d'aquesta setmana. Hi ha un comunicat mèdic al darrer de l'Hospital Sant Pau de Barcelona on els metges diuen que no han detectat complicacions i que l'estat neurològic de Pujol és favorable. Per això s'apunta que, atenció, l'expresident de la Generalitat podria rebre l'alta hospitalària els pròxims dies. Pujol, hem de dir que continua ingressat a la unitat d'ictus del centre, on ahir va començar una rehabilitació del llenguatge i del sistema motor. I en plana política continuen les picabaralles, les relacions tenses, enrocades entre Junts per Catalunya i Esquerra, malgrat els intents de rebaixar la tensió després de la diada. Més enllà de les reunions que hi ha hagut aquesta setmana, s'intensifica el debat intern a l'entorn de Junts sobre si deixar o no el govern. Algunes veus, com la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, aposten per no avançar escenaris i treballar per resoldre diferències.
Jo crec que el president Aragonès està mantenint una conversa amb la presidenta, el secretari general de Junts i una sèrie de persones més, i que per tant doncs, és important esperar el resultat d'aquestes converses i no anticipar cap, cap conclusió.
El president Aragonès, que per cert marxa aquest cap de setmana de viatge oficial als Estats Units, a Nova York, a la setmana del clima, i el partit Junts per Catalunya opta de moment per afegir pressió al seu entorn, al del president i d'Esquerra Republicana. El portaveu de Junts, Josep Rius, li demanava a Aragonès que esculli entre Junts o el PSC. Ho deia TV3.
Aquí tenim un problema, i és que Esquerra Republicana té un guirigall d'acords de legislatura. En té un amb el Partit Socialista i en té un amb Junts per Catalunya. I ha de decidir quin prioritza. Nosaltres tenim la sensació que, de moment, el que li està prioritzant més és l'acord amb el Partit Socialista, i això és el que volem, precisament, redreçar i que funcioni.
I en gran plana política, i el Parlament de Catalunya va reobrir la polèmica sobre l'actitud del diputat de Junts, Francesc de Dalmases, després d'una entrevista a Laura Borràs al Fax de TV3, al juliol. Dalmases, diputat de Junts, com deia, van negar en seu parlamentària haver amenaçat una periodista per les preguntes que se li van plantejar a l'aleshores presidenta de la cambra, Laura Borràs. El diputat admet ara ser una discussió encesa, però insisteix que en cap cas es va extralimitar, Adrià Santa Susagna.
Dalmases acompanyava Laura Borràs a l'entrevista i es va enfadar perquè no va anar com havia previst. El diputat admet que es va encarar amb una periodista del programa, però nega cap amenaça.
Vaig tenir una discussió, però no va existir cap amenaça en acabar el fax del dia 9 de juliol. Cap. Repeteixo, vaig tenir una discussió, però no va existir cap amenaça en acabar el fax del dia 9 de juliol. Cap.
En canvi, el que era director del FACS, Pere Mas, contradiu la versió de Dalmases, assegura que hi ha molts testimonis de les males paraules, cops de mobiliari i insults que va dir a la periodista. Ho deia també des del Parlament.
Efectivament, el diputat Dalmases va agafar pel braç la periodista, se la va endur cap al trenet, el trenet és una mena d'espai d'espera, es van produir algunes expressions com mala periodista, programa de merda, o d'altres qüestions que no cal tampoc reiterar. Sí que és veritat que la presidenta del Parlament va intentar calmar el diputat amb un francesc prou i un gest d'acompanyament.
La majoria de partits polítics avalen la versió de Pere Mas i demanen que es convoqui la comissió de l'Estatut del Diputat. És el lloc on s'haurà de veure si Dalmases es va vulnerar el codi de conducta de la cambra i, si és el cas, se'l podria sancionar.
D'aquí a 10 minuts arribarem a les 9 en punt del matí en plana judicial. Nous testimonis ajuden a estrenyar el cercle al voltant del cas d'Helena Jubany i al voltant de l'únic investigat d'aquest cas. Helena Jubany, que recordeu, va ser assassinada a Sabadell fa 21 anys, un cas que ha suscitat molta polèmica en l'últim any. L'home acusat defensa que la nit que va desaparèixer la jove, ell era amb un amic a Sabadell. Aquesta era la seva coartada. Un testimoni, però, ha desmuntat aquesta versió en les últimes hores. Ha explicat que aquella nit, de fet, la va passar ell amb l'amic comú que tenia amb l'investigat i que aquest estava fent servir de coartada. Per tant, no hi era amb l'acusat, sinó amb aquest testimoni. Per l'advocat de la família d'Helena Jubany, Benet Salles, aquest nou testimoni és clau.
El testimoni tenia molt clar que en aquell divendres no només es van trobar, sinó que, a més, van celebrar el seu aniversari, no? I ha donat un seguit de detalls que han permès, jo crec, confirmar que aquest record que ell tenia és un record, jo penso, molt preservat i molt detallat.
L'acusat, per tant, que ha perdut aquesta coartada a través d'un testimoni, però s'afegeix això al resultat de la prova cal·ligràfica que el vincula amb els missatges anònims que va rebre Jubany abans que aparegués morta. I més enllà d'indicis, la policia creu que pot trobar encara proves concloents tornant a analitzar 21 anys després les mostres d'ADN a Benet Íñigo.
Sí, l'Institut Nacional de Toxicologia apunta que amb la tecnologia actual podria trobar restes d'ADN en mostres que van recollir del cos de la noia i que durant dues dècades s'han conservat en bon estat. Benet Salelles explica que això obre una nova possibilitat.
Han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001.
De fet, la revisió de la roba que portava Jubany el dia de la seva mort ja va permetre trobar 21 anys després restes d'ADN que havien passat desapercebudes. La investigació està a l'espera de saber el resultat de la comparació que es va encarregar amb l'ADN de l'investigat. Ahir, per cert, també va declarar un segon testimoni, un responsable de la Unió Excursionista de Sabadell, que després del crim va tenir llargues trucades telefòniques amb tots els possibles implicats. L'home, però, va dir ahir que no recorda res d'aquelles converses.
9 minuts i les 9 del matí, encara en plena de successos, l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, ha expedientat 6 policies locals per colpejar un home que anava begut. La investigació haurà de determinar si l'actuació policial va ser adequada i quines responsabilitats pot tenir cada agent implicat. Anem cap a Girona. Maria García, bon dia.
Bon dia. Els fets es remunten al mes de juliol, quan un ciutadà va gravar 6 agents de la policia local de Tossa de Mar colpejant un home que anava begut. La mateixa persona que ho va enregistrar ho va portar a l'Ajuntament i la policia local va decidir obrir un expedient. Ara, un instructor i un secretari assignats pel Departament d'Interior analitzaran l'actuació policial. Hauran de determinar si la intervenció va ser proporcional i quines són les possibles responsabilitats de cadascun dels 6 policies que en un moment o altre hi van intervenir. Paral·lelament, l'Ajuntament i el cos policial han lamentat els fets i han comunicat que arran de la seva gravetat també han enviat les imatges a l'autoritat judicial.
De seguida anem als esports, també la informació cultural, però abans un apunt en plana de salut. Han detectat a Reus 2 casos de febre del Nil Occidental. Són una parella d'avis de 90 i 85 anys que des del 31 d'agost estan ingressats a l'Hospital Sant Joan de la capital del Baix Camp. És un virus, aquest del Nil Occidental, molt poc habitual, que es transmet a través de picades de mosquit.
Un dels casos ja està confirmat, mentre que l'altre és probable. El Departament de Salut assegura que tots dos evolucionen favorablement. Ara bé, sí que s'ha posat en marxa el protocol de vigilància i control de la malaltia. Consisteix a buscar els focus de cria i instal·lar trampes per capturar els mosquits adults. El Banc de Sang també està analitzant mostres de donants del Camp de Tarragona per detectar altres possibles casos. Segons Salut, en 8 de cada 10 casos no apareixen símptomes i en els que sí, la majoria són lleus, com febre, dolor muscular i mal de cap.
I una altra malaltia que té pendent el Departament de Salut és la verola del mico. Des que va començar la campanya de vacunació el mes de juliol, s'han vacunat més de 4.000 persones i els casos superen els 2.000.
La majoria són homes d'entre 20 i 60 anys, però facilitar la vacunació. Aquest dilluns el departament va obrir un punt de vacunació a la Fira de Barcelona, que està obert els 7 dies de la setmana en horari de matí i tarda. Gairebé totes les persones que agafen aquesta malaltia presenten febre, fatiga, inflamació dels ganglis i erupcions a la pell.
En plana cultural, atenció, que en una entrevista avui a La Vanguardia, Woody Allen anuncia que després de la seva pròxima pel·lícula, que es farà a França, es retira a escriure novel·les. Li ho ha explicat el Xavi Allen a La Vanguardia. El director de cinema de Nova York recorda que la seva pròxima pel·lícula és la número 50, una xifra rodona, i explica que aprofitarà la coincidència per aturar-se. Diu Woody Allen que ja no sento aquella passió d'abans dels rodatges i diu, textualment, la meva idea és deixar de fer cinema i centrar-me a escriure contes o fins i tot una novel·la que seria la primera. És veritat que avui hi ha diverses entrevistes a Woody Allen a la premsa, precisament perquè publica un llibre traduït al castellà, El Mundo, i parla de les acusacions de la seva exparella Mia Farrow i del Phil Ronan, diu que són simplement injustes, però també llegim la vena més rondinaire, mal parla, atenció, de Nova York, diu, viu la ciutat un dels pitjors moments de la seva història, hi ha molts comerços que han tancat per la pandèmia, ha crescut la delinqüència, tot és ple de gent, però el pitjor de tot, diu Woody Allen, són les bicicletes. Allen considera que Nova York ha estat sempre una ciutat per passejar, però que s'ha convertit en un malson amb tanta bicicleta, tant patinet i tantes coses amb rodes, diu, per tot arreu. Per tant, és un problema transversal aquest que pateix Woody Allen també a Nova York. I parlant de Nova York i de retirades, atenció, que el món dels musicals acomiadarà el seu degà. El fantasma de l'òpera abaixarà el taló després de 35 anys en cartella Broadway. La funció d'acomiad al Teatre Majestic tocant a Times Square serà dissabte dia 18 de febrer del 2023. Les últimes entrades encara sembla que no s'han posat a la venda. Aquest clàssic, el fantasma de l'òpera d'Andrew Lloyd Webber, acumula xifres de rècords, s'han produït en 40 països, ha ingressat més de 6.000 milions de dòlars a taquilla, més que cap pel·lícula de cine, i se n'han fet 13.500 representacions, que totes seguides equivaldrien a 3 anys i mig de música. El fantasma de l'òpera, però, després de 35 anys, no ha aconseguit recuperar el públic a Broadway, després de l'aturada per la pandèmia, però és veritat que fora de Nova York es continuarà programant. Per cert, que si us pregunteu quin serà a partir d'ara el musical que porti més temps en cartell, serà Chicago. 4 minuts i les 9 del matí, encara un parell de punts en plana cultural. Des del punt de vista audiovisual, ha arrencat ja l'edició 70 del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Ho feia ahir amb la projecció de Modelo 77, pel·lícula d'Alberto Rodríguez ambientada a la Model de Barcelona. I avui arribarà la primera pel·lícula catalana concurs, Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Blai Morell, bon dia.
Bon dia. L'exhibició de talent que Rodríguez havia demostrat a dos thrillers immensos com La Isla Mínima i El Hombre de las Mil Caras queda aquí certificada amb una narració apassionada i realista que ens porta a la Model dels anys 70. És l'escenari on transcorre aquesta història inspirada en fets reals. Per Rodríguez, rodar la presó ja tancada era l'única manera possible de tirar endavant el projecte. Són declaracions a RAC1.
Que nos parecía que esta película tenía sentido en una cárcel muy grande, en una cárcel que representa una ciudad, que en el fondo representa una sociedad, o sea, es como un juego de espejos casi. Y luego la Modelo tiene una particularidad de estar justo en el centro de una ciudad.
D'altra banda, avui es presenta la primera pel·lícula catalana concurs. Es tracta de Girasoles Silvestres, el viatge personal d'una jove mare interpretada per Anna Castillo, una cinta que ha dirigit el barceloní Jaime Rosales, que torna a Donostia 14 anys després de presentar la polèmica Tiro en la Cabeza.
Dos minuts i mig arribarem a les 9. Tanquem la plana cultural amb l'agenda musical, que avui és l'última nit de concerts al Mercat de Música Viva de Vic. Alguns dels plats forts seran Roba Estesa o també 31 Fam. Les dues bandes actuen al Sucre a partir de mitjanit. Una mica abans, a partir de 9:15, en altres espais de Vic hi hauran grups com l'Alba, Pupiles o De la Fe, Les Flores Azules. I a Campdevànol, al Ripollès, qui actua és Gertrudis. En aquest cas, a partir de les 10 de la nit, en el marc de la Festa Major del Poble, els de la Garriga, que presentaran el seu nou senzill, Amor XXL.
Renoi. Papi, tu a què et dediques?
Sóc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica, vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gama Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Ja tenim llesta la cabana de sempre. Els coixins al seu gust. De plomes pel senyor i ergonòmic per la senyora. I ens hem pres la llibertat de deixar fora del minibar les ampolletes d'aigua perquè estiguin a temperatura ambient per cuidar el coll de la senyora.
Super sou del cap de setmana de l'11. Cap dissabte i diumenge pots guanyar un premi de 5.000 euros al mes durant 20 anys, més 300.000 euros al comptat. Ben acostuma-t'hi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Has patit un accident de trànsit? Inverlegal.es. T'assessorarem, et guiarem, defensarem els teus drets, vetllarem per tu, cuidarem de la teva família. Inverlegal.es. Vetllarem per la teva salut i reclamarem.